no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, que es presentado por Vicenta Pérez. ¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enric. Buena vesprada.
Y Carmen Salabert. Hola, Carmen.
Hola, Enric. Estem así a otra vuelta para hacer el programa Nuestro Norte es el Sur.
Recientemente el gobierno cubano aprobó la reforma de la actual Ley de Extranjería, que entrará en vigor en enero de 2013. Y uno de los cambios que ha efectuado es la eliminación de los permisos de salida al extranjero. ¿Cuál es la posición de CEDSALA sobre este asunto?
S'ha donat molta ressonància a que realment Cuba ara poden eixir la gent, però jo me pregunté, així en Espanya tota la vida s'ha pogut eixir i quanta gent hi ha que no ha eixit mai? O jo ara quan he estat en Guatemala també la gent pot eixir, però no eixen perquè no poden. Entonces vull dir que és molt de donar-li, molt de bombo, però realment el que no té mitjos no pot eixir. Entonces quan m'aprenem a dir de la llibertat però en una igualtat, perquè si no la llibertat ja veiem que val per poc.
L'agenda d'activitats dels propers dies, us recordem que el proper dimarts, dia 30 d'octubre, últim dimarts del mes, tenim la concentració davant del CIES de Zapadores a les 7 de la vesprà per a demanar el seu tancament. Us esperem allí. Aquesta vesprada el programa tindrà un format diferent. No anem a entrevistar a cap persona perquè volíem parlar d'uns temes d'actualitat que ens semblaven prou interessants. Anem a parlar en primer lloc dels fets que han ocorrit en Guatemala al voltant d'una manifestació que es va fer i va acabar en un grapat de morts i ferits. Carmen, què mos pots dir d'aquesta situació?
El fet este s'ha produït en Totonicapán, un departament que el 97% és indígena i una cosa que se diu allí és la història que se repeteix, perquè Guatemala tristament és altra vegada notícia per trist, no per coses bones. Entonces, el dia 4 d'octubre van fer una manifestació pacífica, n'hi havia diverses organitzacions, també participaven les autoritats indígenes ancestrals i que tenen el reconeixement legítim de la població. Estaven els indígenes ancestrals, estaven totes les organitzacions, n'hi havia xiquets, dones, tot.
I el motiu de la manifestació quin era?
És que n'hi ha una gran carestia de l'electricitat. Allí les multinacionals i sobretot les espanyoles exploten totalment, tenen grans apagons, són caríssim i ninguna qualitat. I després també ara en aquests moments també hi ha unes reformes que ha proposat el president Otto Molina, este militar que va arribar a president, i vol unes reformes constitucionals que també van en detriment de les llibertats i dels logros aconseguits tot aquest temps a través dels acords de pau. I també unes reformes també en l'educació que també està en detriment de l'educació pública i de les classes baixes.
No trobes que la repressió va ser desproporcionada davant d'una manifestació totalment pacífica?
La gent d'allí és prou pacífica. Ja havien intentat per tots els mitjos el poder proposar lo de l'electricitat, el protestar per lo de l'educació i també les reformes constitucionals, i entonces diguem, pues no tenim remei que fer una manifestació. En aquesta manifestació van tallar les carreteres i això és el que es va descontrolar. Estaven allí tota la gent organitzada en la manifestació i de sobte el començaren a disparar. N'hi ha 6 morts i 34 ferits. Després, el que contestava el president, que havia sigut una camioneta que havia passat i que havia començat a disparar. Una altra raó que donava és que quan hi ha una protesta se sap quan comença, però no se sap quan acaba. Però ha debut a la gran protesta que ha hagut dins i sobretot internacional, han detingut a 5 militars que ells mateixa varen acceptar que els havien disparat.
Parlant de repressió policial, tu saps el que ha passat en el poble este d'Aragó que es diu Artieda?
Això és una cosa important perquè no sols en Guatemala, que pareix un país subdesarrollat i que nosaltres ens pareix que de lluny. Sin embargo, així veiem també moltes coincidències. Així en el poble d'Artieda, d'Aragó, ha hagut un afrontament també en la policia, perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pretenia expropiar 60 hectàrees que estan dins del terme d'aquest poble d'Artieda, que està enclavat en el Pirineu Aragonès. Tot això per a augmentar el pantano de Llesa. Però els veïns d'Artieda, contraris a aquesta obra faraònica que es condena a eixir del seu poble, van eixir a tallar també les carreteres. La Guàrdia Civil va eixir i va obrir pas mitjançant la força i gran brutalitat. L'actuació de la Guàrdia Civil també se va saldar en ferits, però estos diuen que units han eixit més units i en dignitat, que el que volen és evitar l'expropiació. El lema d'esta gent és no más pantanos, i esa no, pueblos y ríos vivos.
El passat 4 d'abril d'enguany vas començar, diguem, la campanya d'aquest any de trencar el bloqueig a Gaza. Es va comprar un vaixell que se plantejava que eixiria dels països del nord, atravessaria el Bàltico, el Cantàbrico, l'Atlàntico i aplegaria per el Mediterrani fins a Gaza. Anaven 3 companys espanyols de la campanya: el diputat d'Esquerra Unida, Ricardo Sisto, la letrada del govern navarro, Begoña Zabala, i la periodista Laura Arau, que ja va anar en el primer vaixell que va eixir fa 2 anys, el Mavi Marmara. Carmen Salaver va anar l'any passat en el vaixell Guernica, que no va poder aplegar perquè va ser aturat en un port de Grècia. Mos pot comentar com ha acabat la campanya, un ataque i un abordo del vaixell d'enguany, l'Estel. Què mos pots dir, Carmen?
Rumbo a Gaza és una iniciativa de societat civil a societat civil. L'objectiu d'este Rumbo a Gaza és trencar el bloqueig. És el conflicte molt llarg i que existeix 64 anys. Palestina existia antes que Israel. Esta iniciativa va començar fa 2 anys quan se va fer la primera flotilla de la llibertat, que era en el Mavi Marmara. Entonces, esta primera flotilla va ser quan entraren els israelis en el barco i van matar a 9 persones. Esta va ser la primera. Després, Laura Arau, que anava ja en eixa flotilla, i el seu company i molta gent que va estar donant suport, se va fer la segona flotilla de la llibertat, que seria Guernica.
En el vaixell Guernica va ser en el que tu anares a Gaza, no, Carmen?
Sí, va ser una gran xua del govern israelià, perquè el que varen fer és que varen convèncer al govern grec, que en aquest moment ja sabem lo dèbil que estava, per a que no deixara així els barcos. Entonces, pues tingueren allí 18 dies en Grècia, diguem que em faltaven uns papers, que faltava això, que faltava allò, i al final va ser que no es deixaren eixir. No volgueren que tornara a passar ni mort, perquè era molt recent, però sí que varen aconseguir que el govern nord-americà i els governs d'Europa donaren suport per a que no eixin els barcos.
En aquesta tercera campanya, el govern d'Israel va abordar el vaixell i va tindre detinguts els companys uns quants dies. Alguns ja han retornat a casa i altres encara estan detinguts. En concret, els 3 espanyols han tornat ja. Però això no vol dir que la campanya hagi acabat. El bloqueig a Gaza, que és considerat com la presó més gran a l'aire lliure del món, continua i deuen estar en aquesta campanya apoyant-la, no, Carmen?
Això que ha passat diu del gran poder que té el govern israelí en tota Europa, en tota Nord-Amèrica, que tots li donen suport, perquè si no, no podria fer això, perquè és el todopoderoso. Està claríssim que ells no van a deixar passar. Entonces, la seva prepotència que tenen, pues la primera volta n'hi hagueren morts, la segona és que no deixaren eixir, i la tercera volta els han deportat, però no han deixat tampoc entrar. El que passa que ja van en cuidado en que no hagin mort. Entonces, els països europeus tindrien que, per lo menos, a la boca xicoteta, denunciar-ho. I així, l'altra volta, van ser els que van matar de àrabs. I entonces és distint, que van molt en cuidado en no tocar ni a nord-americans ni a europeus.
Tenim que estar atentos a com continua aquesta campanya. El passat dia 11 d'octubre es va celebrar el Dia Internacional de les Xiquetes. En concret, anem a tractar el tema del conegut caso Malala, la xiqueta pakistaní que va ser ferida quan anava a l'escola.
Aquestes celebracions el que pretenen és conscienciar la població dels problemes que pateix aquest sector. Ja sabem que les xiquetes, en molts llocs, se'ls destina a ser criades dels homes i també els se nega l'educació, a part de que també són sotmeses a violència física i sexual. Aquesta xiqueta de 14 anys ha fet de la seva vida una lluita per les demés, per a que les seues amigues vagin al col·legi. L'escola on anava Malala han hagut de trencar-la temporalment per les amenaces rebudes. El front de tots els moviments talibans d'Àsia Meridional i Central, tots units, han emitit una declaració reafirmant la legitimitat de la mort de Malala. El que també s'ha aconseguit és que la gent se sensibilitzi i ha crescut el sentiment antitaliban i la gent està amb Malala. Però ahir també hauria que veure que en Europa, que rasguem les vestidures quan veiem aquestes coses i pensem que això és cosa d'aquests països més subdesenvolupats, nosaltres més finament, però també es dificulta l'educació quan hi ha aquests retalls per l'educació que tenim pública, obligatòria i gratuïta, que realment repercuteix en la qualitat. Ara veiem que així en l'Estat hi ha pujada de taxes universitàries, retallada de beques, i l'excusa és la crisi, però no és també una excusa per acabar en l'educació pública i de qualitat? I, per supost, qui són els que més pateixen aquests retalls? Això fa que els pobres els dificulti més estudiar i n'hi hagi més desigualtat social.
Per acabar, anem a llegir un poema d'Eduardo Galeano que pensem que ve molt bé per als temes que hem tractat en el programa d'aquesta vesprada. Es diu Los Nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Adeu, bona vesprada. Vos acomiadem fins a 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur de nou.
Això, i quedem per a d'ací 15 dies, com diu Vicenta, en Nuestro Norte es el Sur, i esperem que torneu a estar amb nosaltres. Bona vesprada.